Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat a les 8 del matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat, després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Més notícies, Oriol Pujadó.
Continua tallada l'autopista AP7 en sentit Barcelona per l'accident de dos camions i un turisme a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès. Els dos camions implicats a l'accident s'han calcinat completament i ara els tècnics treballen per netejar la via i retirar aquests vehicles en unes feines que poden durar hores. No hi ha hagut, però, persones ferides. Un dels camions transportava aerosols i això ha provocat unes grans flames i petites explosions. Així ha explicat al Catalunya Nit Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
Als Estats Units, 5 persones han mort aquest dilluns en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets de 2 agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi.
Donald Trump diu que atura un atac contra l'Iran previst per aquest dimarts després que els països aliats del Golf Pèrsic li han demanat que l'ajorni per donar una nova oportunitat a la via diplomàtica. Després d'anunciar-ho al seu compte social de la xarxa Truth Social, el president dels Estats Units ha explicat que les negociacions amb Teheran evolucionen de forma molt positiva. Tot i això, adverteix que si no tanquen un acord satisfactori tindrà a punt un assalt a gran escala contra la República Islàmica.
Elon Musk perd la seva batalla judicial contra el conseller delegat de OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions de l'empresa creadora del ChatGPT per construir el seu propi projecte d'intel·ligència artificial. El magnat tecnològic va demandar OpenAI per haver traït la seva missió fundacional, que era desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat, i per haver-se convertit en una empresa amb ànim de lucre. Musk reclamava als creadors de ChatGPT una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit. La literatura catalana serà l'any que ve la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí. És un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i el més rellevant d'Itàlia.
Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, aquest és el resultat de molts anys de feina. Ho ha explicat a 3CAT Info.
Contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
La literatura catalana tindrà un stand de 150 metres quadrats i aniran una vintena d'autors de diferents gèneres que s'hagin traduït a l'italià.
I als esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional.
En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense poder jugar.
Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i del defensa Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra al Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
I el pilot de MotoGP Àlex Márquez ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
He treballat amb en Nicolas Cage.
Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
No, però...
D'una hòstia que li va
baixar. Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui, per començar la setmana, he estat testimoni d'un robatori a càmera lenta a la parada de l'autobús del carrer Aribau de Barcelona. Un noi, amb una bossa penjada al coll, li ha agafat el mòbil a una noia que el duia a la mà, però amb tanta, diguéssim, delicadesa, que evidentment se n'ha adonat ella, i li ha tret de les mans d'una revolada, dient-li el nom del porc. Ell ha contestat amb tota la barra que li estava a punt de caure i la noia, que entrava a la universitat, li ha dit... i un bé negre, però, diguéssim, amb unes altres paraules una mica més gruixudes. I el que més m'ha sorprès és que immediatament després han aparegut dos homes vestits normal, de carrer, un dels quals li ha dit que era secreta i se l'han portat al costat de la paret del carrer per demanar-li que li obrís la bossa que portava al coll, d'on n'han sortit alguns telèfons més. L'altra policia secreta era un tros d'home que no passava desapercebut i que li ha barrat el pas quan el noi volia fer-se fonadís. No sé què més ha passat, em sap greu, no sé com acaba aquesta història, perquè aleshores ha arribat el meu bus i he hagut de pujar perquè havia de ser a dos quarts d'una a una altra banda. M'he quedat amb les ganes de veure el final d'aquesta pel·lícula sense saber que una parada després la Guàrdia Urbana tallaria tots els carrers de l'Eixample just quan plovia, per la vaga de mestres i professors, i el meu bus recalculés la ruta per allà on podia. Al final he hagut de baixar allà on he pogut, perquè cada cop era més lluny de la meva destinació, i anar corrent amb el paraigües a la mà i vigilant de no relliscar fins que he arribat a la consulta on gairebé he hagut de fer doble sessió de físio per recuperar-me de la corredissa i de l'estrès. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12:10, a punt ja per començar aquesta nova edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tothom que vulgui, el 93-201-7474, per preguntes, per respostes, per reflexions, per queixes, per agraïments. Com sempre, amb respecte, qualsevol comentari és benvingut en aquest programa. El podeu fer a través d'aquest telèfon, que és el directe, com sempre, de cada dia, o bé deixar els missatges, ja ho he dit alguna vegada, si algun dia veieu que no agafeu línia o que no us ve de gust parlar en directe i preferiu deixar un missatge de WhatsApp amb àudio o escrit, doncs teniu la possibilitat de fer-ho al 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hi hem trobat una queixa, justament, que ens ha fet arribar la Montse des de Barcelona.
Una pregunta o una queixa. És sobre els seguros de la llar, de, concretament a Desles de la Caixa. Si fas un parte i tu tens la companyia Desles de la Caixa i el teu veí té la mateixa, sembla que en vez d'anar més ràpid i més fàcil, és el contrari. Entre ells doncs, no es posen d'acord, i aleshores et diuen, ah, és que si hagués tingut una altra companyia que no fos la nostra, la cosa seria diferent perquè li reclamaríem. I jo li dic, però escolti, hauria de ser més fàcil, no? És la mateixa companyia. Doncs no, la cosa s'allarga. I llavors també, pues, també penso que hauria d'haver un tope perquè contestessin de dir, pues, miri, això o allò, i no que els hagis d'anar trucant, que ara passem nota, que ja li direm alguna cosa, però quan t'ho diuen algú, doncs això és una crítica contra Segura Desles de la Caixa, que jo crec que molt contenta, jo no estic, no sé la gent què diran, però em sembla que el boca a boca, per part meva, no anirà gaire bé.
El boca a orella, Montse, suposo que vols dir, no? És a dir, que una cosa que no t'agrada, anar-la dient perquè la gent ho sàpiga. Doncs aquesta queixa sobre l'assegurança de la llar quan les dues persones tenen exactament la mateixa companyia, que en lloc d'anar més ràpid, doncs molt pitjor. L'Eli, des de la Bona Nova, ens diu, a propòsit del Gran Premi de MotoGP, diu, per què els airbags dels motoristes en caure no es disparen? Diu, ahir amb les caigudes que hi van haver, no els vaig veure, ens diu l'Eli. En Joan, des de Lleida, diu, en resposta a una pregunta d'un oient que volia saber una fàbrica de camises de Gramunt, suposo que vol dir una que s'anomena Creus. Diu, i avui en dia, està al carrer Jaume Mestres 18 de Gramunt, ens diu en Joan. No sé si era exactament el que demanava l'oient que hi va trucar, però aquesta és la resposta que ens ofereix en Joan. La Cristina, des de Santa Susana, que ens fa un missatge llarguet perquè demana una cosa, ara us ho explico, diu, soc un oient d'aquest programa des del primer dia, amb en Carles Cuní, sempre l'escoltava, recordo que en Carles no era gaire simpàtic, a vegades amb la gent que trucava, i tinc el record que parlar d'animals tampoc li agradava, ens diu la Cristina. Visc a Santa Susana i quan tornava del Teatre de Barcelona, amb amics, sempre els hi posava la nit dels ignorants. La meva mare també l'escoltava sempre, ella era una gran radioaficionada, sempre tenia l'orella a la ràdio i, per sort, m'ho va encomanar. Al matí o a l'hora de dinar parlàvem d'algunes de les trucades que s'havien fet la nit anterior. És un record molt maco. Diu ella, per desgràcia, va morir amb 62 anys, l'any 1997, quan jo només en tenia 34. Us escric per aquest tema, ens diu ara la Cristina, i aquí exposa el motiu del missatge, diguéssim. Diu, la meva mare va tenir molt mala sort quan es va casar, i quan van morir els seus pares, va demanar la separació al bisbat. Diu que això va ser l'any 1970 o 1971. Diu, jo tenia uns 10 anys. Ja de gran, deu fer uns 25 anys, ara en tinc 63, vaig trucar al bisbat per demanar si em podien deixar veure els expedients. Sempre li van negar la separació i li havia demanat 3 o 4 vegades, diu ella. I em van dir que fins que els meus pares no fossin morts, no podien deixar-m'ho consultar. Ara, que els seus pares ja no hi són, diu, he tornat a trucar i resulta que em diuen que com que estan morts, no m'ho poden donar perquè han de protegir la bona fama i la intimitat de les persones que són els meus pares, que eren, vaja, els seus pares. Diu la Cristina, voldria saber si algú s'ha trobat en una situació així o si ho ha pogut aconseguir. Voldria que m'expliqués com ho ha fet. Diu, jo també tinc dret a saber coses que fa anys que vull aclarir i ara que m'he jubilat és el moment de fer-ho. Doncs a veure si algú li pot ajudar, a veure si és possible, de demanar aquest expedient al bisbat, que quan els seus pares eren vius no hi havia manera, i ara que són morts, resulta que tampoc. En fi, aquelles coses, incongruències vàries. La Mercè, des del Matret, diu, m'agradaria si poguéssiu posar una cançó de les que canta la Tuna, mare meva, amb unes bones panderetes. Molt bé, Mercè, ho apuntava a la llista. L'Aventura diu, més de mussols, en trucar una casa, quan obrien, es deia cridant, aquí us el deixo, i seguidament s'havia de córrer molt per no sentir aquí us el torno abans de girar la cantonada, si senties el de la casa, diu el Ventura, o l'Aventura, no sé si és home o dona, ja no tenia efecte. I després, en Ramon, des de Reus, perquè avui esteu mandrosos de marcar el 93-201-7474, o hi ha un problema a la centraleta i no ho sabem, perquè estic llegint tots els missatges, així que deixeu la mandra fora i truqueu-nos, si us plau. En Ramon, des de Reus, diu, fa poc que vàrem enterrar la mare amb 102 anys, amb bona salut i amb seny fins a l'últim dia. I en desembarassar el pis, vàrem trobar un tresor que ni sabíem que existia. Diu, un àlbum Nestlé perfectament conservat i amb tots els cromos enganxats. Era del meu pare i del seu germà. Em va remoure molts sentiments i em va portar immediatament a la cançó d'en Serrat, El meu carrer, que parlava de l'àlbum de la Nestlé. Diu, la podríem escoltar en memòria dels pares, ens demana en Ramon des de Reus. Doncs mira, també l'apuntem, Ramon, i l'Oriol la buscarà, i així que puguem la posarem. Però com que he fet la crida perquè ens truquéssiu, doncs ha funcionat. De moment, la Irene, des del barri de Sants de Barcelona, ha marcat el 93-201-7474. Irene, bona nit.
Bona nit, senyora Marta, i tothom que ens escolta. Miri, jo contesto a la senyora aquesta que ha tingut, que té problema perquè li deixin veure o li donguin els papers de l'anul·lació eclesiàstica. Doncs pues jo puc dir que jo també m'he trobat amb el mateix. Jo va ser el meu marit el que va demanar l'anul·lació. Devia ser, miri, no li puc dir, devia ser l'any 2000.
Ho va demanar el bisbat,
va marxar, sí, va marxar el 97, potser devia ser el 1996, potser el 95, quan ho va demanar, i, li van donar de seguida, no parlo més, perquè és massa gros el que aquí hi havia, sap? No val la pena. A més, hi ha coses que em fa por i tot.
No tingui por.
Sí, quan vaig rebre, a mi em van cridar, a Rivadeneyra, abans estaven aquí a Rivadeneyra, i jo vaig dir que jo no volia saber res de tot això, que fessin el que volguessin, que a mi no hi comptessin, que per mi era per sempre i ja està. El que passa que ell estava amb una altra senyora, es volien casar, no?
I volia l'anul·lació eclesiàstica, entenc, eh?
Sí.
D'acord.
I van fer l'anul·lació eclesiàstica. Només en un any li van donar l'anul·lació eclesiàstica.
Li van atorgar? Sí,
sí, sí. Sí.
Mare meva. Perquè jo pensava que això costava molt.
No, hi havia persones importants de dintre l'església.
Que el van ajudar, ja.
Sí, D'acord. I bueno, pues jo com me van enviar a casa, bueno, em van cridar, com he dit, jo vaig dir que no volia saber res, el jutge, que anava vestit normal amb una màquina d'escriu, diu, bueno, jo li faré una com una carta, has de fer un paper i vostè ha de firmar conforme renúncia que se li dona un advocat d'ofici d'aquí de l'església i que vostè no vol participar. Dic, sí, així ens ho veig. Bueno, jo em vaig quedar tranquil·la perquè així ens ho sentia i ho continuo sentint. Bueno, potser va durar un parell d'anys quan vaig rebre aquells papers que allò semblava el libro gordo de Petete.
Ai, mare.
Que a mi em deixaven, però per lo pitjor que hi pugui haver. Per lo pitjor que hi pugui haver. I després la sentència. I ara vaig a dir la sentència, el que hi deia. Que s'anul·lava el matrimoni perquè jo no havia rebut el sacrament.
Com?
No havia rebut el sacrament i no hi havia hagut matrimoni perquè el meu cap no estava bé i no va poder passar el sacrament. Llavors, com que s'anul·la el matrimoni, que l'Església no reconeix aquest matrimoni, teníem, bueno, encara hi ha un fill, aquest fill és un fill putatiu. Jo quan vaig llegir això, és que mira, pensava que em tornava boja.
Home,
i vinc a plorar. Vaig anar al mossèn d'aquí a la parròquia, perquè jo vaig estar uns anys que feia catequesis a la parròquia. Li vaig anar a ensenyar amb el mossèn. I em va dir, no faci cas, vostè segueixi igual. Dic, és que no puc ensenyar la doctrina. No puc.
Clar.
No. I dic, què vol dir això d'un fill putatiu? Diu, miri, vaig quedar de pedra, però és un molt bon mossèn. A mi m'ha ajudat moltíssim, molt em va ajudar. Ara ja és mort, pobret. El mossèn Jordi Voltà, ja diré tot, perquè per la parròquia que hi ha per aquí tothom ha estat molt content, ajudava molt els pobres, molt un mossèn d'aquell davant, saps?
Sí, sí, dels de veritat, vaja.
Sí, sí. I em va dir que això era com Jesús. Els seus pares no eren els seus pares. Sant Josep era un pare putatiu. Dic, què diu, mossèn? Diu, és així? El que aquí aquests papers fan veure, no facis cas d'això, em va dir.
Però el seu fill és seu, no? El va tenir vostè?
Oi tant. I fill del meu home? Pues,
no,
pues no. Un fill putatiu, que no és fill... L'Església no considera que és un fill d'un matrimoni.
No, clar, perquè si ha anul·lat el matrimoni, doncs el fill és putatiu, sí.
El fill és putatiu.
Quines
que
coses
fort.
Més
salvatges.
No sé com qualificar-les.
Sí. Per mi és com si fos de l'època medieval.
Sí,
que
correcte.
Que si haguessin pogut, jo crec que haguessin posat cremat.
A la foguera.
Pobre. Sí. Bueno, doncs vaig estar un parell d'anys que, miri, només llegia i llegia allò. Treballar i vinc a plorar. I jo vaig veure que allò no podia ser per mi tenir aquells papers. I un bon dia els vaig agafar i els vaig estripar tots i vaig llançar la brossa. I es va acabar allò. Però allò sempre m'ha fet mal, però per almenys aquelles ploraneres
ja no les
a mica
té.
En mica clar. Se'n van anar.
Sí, sí.
I bueno, ara també fa cosa uns 3 o 4 anys que vaig voler tenir la sentència. Ja no cal tenir aquell llibretàs amb tots els motius,
el
barret
sí,
del
sí,
Vaticà, sí. Amb escut de Sant Pere. És que allò és algo que a qui li passa, per almenys la gent que érem d'abans, és algo tan terrible. Mira, és pitjor que un divorci. Perquè és que no consideren a la família per res.
Ja, clar.
En canvi, un divorci, hi ha uns drets, no?
Sí.
Pel resto de família que queda, sigui fill, sigui esposa...
El que sigui, sí,
eh?
Sí.
Però aquí és que res no protegeix.
I va aconseguir aquest paper una altra vegada, la sentència, o no?
No me l'han volgut donar.
Ah, no?
Anat
I això que
vegades...
és seva, eh? La sentència és seva.
Sí, és
no
meva.
No l'hi han volgut donar.
sí, vaig anar a un altre mossèn que hi ha aquí que m'expliqués com pugueu tenir aquest paper. Mm. Ah, doncs vagi allà i allà mateix amb el de recepció, diu el què, que voldria tenir això, la sentència, no cal que li donguin tot l'historial, la sentència.
I no l'hem donat.
Pues, que m'han dit que no la tenien. Dic, com que no la tenen? Vostès l'han de tenir. Això és com, com uns abogats, vostè han de tenir aquests papers. Per força, que no i que no i que no. Diu, ja miraré, aviam si trobo alguna
cosa. Bueno, i res.
D'aquell llibretàs, potser em van donar 8 o 9 fulles, però la sentència no.
No, està bé.
Dic, i per què la sentència aquí no hi és? O no la necessita pas tenir-la vostè, així mateix.
Ai, anava a dir...
Perquè no veiessin el que van fer.
Sí, sí, sí.
Perquè pensa, aquesta dona pot portar-me algun lloc i quedem com un drap brut aquí.
Sí, sí, bueno, sí. Pues, en fi... Déu-n'hi-do quina història, m'ha deixat una mica de pedra, però gràcies per compartir-la.
I vaig tornar a anar. A còpia d'uns mesos vaig tornar a anar. I em va dir, per què la vol vostè tant, aquesta sentència? I em va sortir així, perquè vaig pensar, ah, aquí necessito un home. Dic, miri, la vol veure el meu fill? Diu, però si la vol veure el seu fill, digue-li que vingui ell a buscar-la. Dic, serà possible, m'hi vaig agafar i vaig marxar de cop i tancar la porta. Però hi havia per denunciar aquesta gent.
Ja, ja, Déu-n'hi-do. Irene, gràcies per compartir-ho, Déu-n'hi-do. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, senyora Marta. Bona nit a tothom.
No em digui de vostè el pròxim dia que truqui, per això. Digui'm de tu.
Gràcies.
Gràcies, bona nit.
Bona nit tingui.
Adéu. Déu-n'hi-do. Com comencem avui amb testimonis.
I
tinc un altre testimoni ara de l'Isidre, que em diu que està atrapat a la P7. Isidre, bona nit.
No, sóc Mercè.
Ah, calla, no, que no hi és, no hi és, o ho hem fet... A veure, clar, és que teníem a l'Isidre, que estava atrapat a la P7, no sé si puc parlar amb ell o vaig a la Mercè.
Si està enganxat a la P7...
Sí, per això, per això ho deia, ara sí, disculpa. Isidre, bona nit.
Hola, bona nit.
On mira, ets?
Pues a l'accident que hi ha hagut a la P7, a 8:45 del vespre.
Mare meva.
Santa Margarida i els Motjos.
Sí.
I estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Si hem de passar la nit, si no, no sabem res.
Però sou molts cotxes que esteu encara aquí aturats i que no es poden moure cap a cap banda?
Bueno, a mi falten 6 quilòmetres per arribar a Santa Margarida dels Monjos i aquí no passem. A més de 3 hores que estem aquí.
Mare meva, no sabia que hi havia gent atrapada. Vull dir, em pensava que,
sí.
que ja havien desviat abans i que la gent havia pogut sortir, veig que no.
No, han desviat direcció Tarragona, però direcció Barcelona, no.
O sigui, des de 8:45 que estàs atrapat aquí, abans de la teva sortida, eh? Tu volies sortir...
No, jo anava cap a Barcelona, però si no, perquè he sortit de Santa Margarida, que és l'única sortida que hi ha, però no podem arribar-hi. I portem més de 3 hores aquí parats.
Ai, mare de Déu. O sigui, i no ha vingut ni cap patrulla, ni Mossos, ni ningú?
Ningú ha vingut a dins de res.
I tu veus que hi ha més cotxes al teu entorn, al teu voltant?
Sí, estem parats aquí, hi ha cotxes i camions parats, que portem aquí més de 3 hores.
Ara sí que m'has deixat, Isidre. O sigui, la teva intenció és venir a Barcelona, entenc, no? Era, vaja.
Sí, bueno, han tallat direcció Barcelona i direcció Tarragona.
Sí.
S'han incendiat 2 camions, sí. Tot això ho puc entendre. Però, clar, vull dir, si hem de parar, doncs podem quedar, però algú que vingui o digui alguna cosa, no sé.
Sí, per saber si heu de dormir aquí o com a mínim que puguin fer una... No sé, que us puguin treure per alguna banda, però veig que no és possible. Doncs, mira, vaig avisar fins i tot els companys dels serveis informatius perquè no sé si són conscients que hi ha gent que esteu aquí atrapada i mira, si hi ha algú altre que es troba en la mateixa circumstància i ens vol trucar per explicar-ho, doncs ara els hi passem als companys dels serveis informatius que facin un truc a Mossos, a veure què està passant, a veure si us poden ajudar. D'acord, Isidre?
D'acord, moltes gràcies.
Gràcies per trucar-nos. Una abraçada. Bona nit. Doncs sí, avisem els nostres companys informatius que hi ha gent que està allà des de 8:45, que són 12:45 de la matinada, per l'amor de Déu, o sigui, en fi, és que passen coses que a vegades no s'entenen. A veure, ara sí que li dic bona nit a la Mercè des de Moja. Bona nit.
Sí, Moixa és un poble que està a 5 quilòmetres de Sant de Margarita, i els monjos.
D'acord.
Jo venia de Barcelona i afortunadament el meu fill m'ha trucat i m'ha dit: mare, no passis per la P7 perquè està tallada. I no sabia exactament el meu fill on estava tallada, però com que ha pensat que hi hauria cues, doncs hem passat per l'Ordal. Ah. I llavors pues, hem arribat a casa. Però és això el que passa. És a dir, jo he estat 30 anys anant de Moja al Masnou. Mai m'he trobat un mosso d'esquadra per l'autopista, mai. I quan hi ha hagut algun accident o alguna cosa, no són capaços de posar-se en una sortida, abans, avisar i que la gent surti per aquella sortida, perquè aquí a Vilafranca pots anar per l'Ordal, pots anar per Vilanova i la Geltrú, per les costes, pots anar per molts llocs, i mai es posen abans, i moltes vegades a mi m'ha enganxat amb accidents. I el que em queixo és que aquesta P7 hi ha aquests camions que van a tota castanya perquè fa por.
Sí, sí.
I no hi ha mai un servei d'allò. Sí, hi ha un helicòpter que passa, i llavors truco per fer una mica de denúncia de que corren moltíssim, van molt de pressa. Jo tinc un cotxe potent i corren més que jo. I clar, no et pots posar, diuen, no, és que vostès sempre van pel mig, perquè això no pot ser que vostès vagin sempre pel mig, i a vegades han posat multes perquè hi ha gent que va pel mig. Home, és que el carril de la dreta, o sigui, vas darrere d'un camion que se't mengen.
Sí, sí.
I llavors jo no m'hi poso mai, perquè clar. Jo porto 30 anys que anant al Masnou i la veritat em fa pànic per quedar-me entre dos camions.
Sí, sí, ho entenc. No. Déu-n'hi-do, Mercè.
I això que deia del pare putatiu,
sí.
per això ve el nom de Sant Josep, que diem que és Pepes.
Sí.
La paraula Pepe ve del pare putatiu.
Sí, sí. Mercè, gràcies pel testimoni.
De res, mira, jo... Bueno, l'incendi ha sigut brutal, es veu?
Sí, sí, he vist brutal, les imatges, però, clar, i ha sigut brutal.
Per exemple, si passa aquí a Vilafranca, pues, hauria d'haver hagut un mosso d'esquadra, per exemple, a Sant Sadurní d'Anoia, que poden sortir i poden entrar,
clar,
poden anar a Tarragona per la Nacional 340.
Correcte.
És a dir, és que no ho entenc, això. Jo crec que molts accidents triguen i tot és perquè no hi ha un bon servei d'antelació que vagin els Mossos i tallin les d'allò i diguin: miri, surti per Calafell o surti per...
Sí, sí.
Perquè hi ha molta via per fer-ho.
Sí, sí.
És una vergonya, de veritat.
Déu-n'hi-do. Gràcies per trucar-nos, Mercè. Una
abraçada. A vosaltres. Adéu, Marta. Bona nit.
La Montserrat de Mataró, bona nit. Sí? El següent, doncs. La Rosa, des de l'Hospitalet, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo tinc un fill atrapat allà...
També.
A Vilafranca, sí, però... A veure, ha sortit el director del Servei Català de Trànsit, el 3CAT Info, i ha donat una explicació que també a vegades ens queixem... Jo sé que té raó la persona que està atrapada. Nosaltres estem patint perquè està allà atrapat. Però aquest senyor ha dit... Jo m'ha dit, han xocat... El primer han informat els cotxes, perquè amb el noi per telèfon ens ho ha dit. Que es veu que han xocat dos camions,
sí.
Un que duia... Un camió en ple, o sigui, duia esprais, i llavors l'altre no sé què duia, han xocat, vale. Però llavors aquest senyor del Servei Català de Trànsit, que és el Lamiel,
sí.
No sé el nom,
Ramon.
Ha dit que... Ramon Lamiel. Mm. Diu, primer hem d'apagar el foc. Després, quan s'hagi apagat, aquests camions s'hauran de retirar, tenim les grues a punt. Però llavors hem de parlar amb Mossos i amb bombers, tot pel seu ordre. I ara que ho tinguem tot controlat, com es pugui, com més ràpid possible... Mirarem d'obrir... O sigui, els que vagin cap a Tarragona podran girar. Cap a Barcelona mirarem d'obrir un carril al contrari. I ara m'acaba de telefonar i diu que ja baixen. Cap aquí, amb un carril cap a Barcelona.
Ah, sí?
I dos cap a Tarragona. Mm. A veure, que gestionar una cosa així no és anar a comprar un pollastre a la plaça. És que em fa ràbia... No, perdó. Em sap greu que tothom ens queixem, però és que m'agradaria que s'hi trobessin aquestes persones, manant.
Ja.
Jo no voldria ser ni presidenta de l'Escala, miri què li dic. No. Perquè és que sempre hi ha algú,
clar,
per molt bé que facis les coses...
És evident, quan prens decisions sempre hi ha algú que no li agrada.
Home,
però
jo
clar...
tinc un noi que ve de València i està allà, i estem al tanto, estem ens hem de posar tranquils, sobretot.
Ja, però clar, des de tres quarts de nou, són dos quarts d'una, sí, i entenc que...
Però clar, però escolti, un accident també es pot ser pitjor, eh?
Sí, sí, està clar. Sí,
sort que
sí.
No hi ha hagut ferits, i a la TV3 han informat. I llavors han entrevistat el senyor Lamiel. Escolti, ha donat unes explicacions a aquell senyor... Jo, perdoni'm, però és que també em fots nerviosa.
No, 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 escolta'm, aquí estem per cadascú donar la seva opinió.
Eh?
Jo sempre
ja
ho dic.
Està.
Així que, Rosa, ja moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Ara sí que tinc la Montserrat... No, no la tinc, la Montserrat, no, és que ja m'he perdut entre uns i els altres. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com hem començat la nit dels ignorants d'avui. Necessitem una mica de pau, oi que sí? A dos quarts i quatre minuts d'una.
Illes de Pau.
Aquesta és l'illa de Pau d'una dona que ha tingut engabiada la seva ànima artística durant 6 dècades. La seva història retrata una època en primera persona del femení. Ella es diu Cinta, és publicista, i ens ha rebut al casal d'avis de Vilanova i la Geltrú, on a 63 anys ha acabat fent classes d'una manualitat en paper molt poc coneguda, que es diu... Quilling. Una de les seves alumnes és l'Alegria, una quiromassatgista jubilada de 87 anys. Elles dues han conversat amb la nostra companya Judit Perpinyà i de la conversa n'hem fet dos capítols. Aquest és el primer.
Aquí on som ara, Cal Pallissa, el casal de la gent gran de Vilanova i la Geltrú, vostè està apuntat?
Mira, m'he apuntat al taller de castanyoles. La música sempre m'ha agradat. A més... Sempre estic bellugant els dits. I vaig pensar, mira, això segurament em anirà bé. I realment trobo que m'ha sortit bé. I a més, em compensa molt, de debò.
No havia tocat les castanyoles en tota la seva vida?
Mai. Mira, jo tenia una botiga de joguines i em havia vengut de joguina. I alguna vegada que m'hi havia posat alguna a la mà, mai em havia sonat de res. Evidentment, perquè per començar ja me la posava malament. Mira, si tinc 5 minuts, agafo les castanyoles, poso una mica de música i miro d'aviam com va la cosa.
L'última que ha posat, quina cançó s'ha posat per tocar-la amb castanyoles?
Doncs mira, la Sinfonia 40 de Mozart. Encara que sembli sorprenent. Per seguir el ritme, s'agafa molt bé.
És senzillament tocar les castanyoles, aprendre
sí.
Sense ballar?
Sí, jo per ballar sóc un pal. Vull dir, aquí, l'altre Joan, sí, ell...
Juan.
Aquí pues, estic apuntat a sevillanes, estic apuntat a ball llatí, sobretot bachata. Merengue, també, una mica, tot això. I country. A mi m'agrada molt. Per exemple, me lo paso molt bé con l'Alegria. Me lo paso molt bé.
Amb l'Alegria que feia Quilling, sí. Aquí també al centre.
Sí, això.
Joan, a la Cinta que va fer el taller de Quilling i a l'Alegria, mm-hmm. Crec que els coneixes.
Sí, sí, la meva dona també participava d'aquest taller. S'ha fet aquí una sèrie de penjolls i coses que realment és molt vistós, eh? Vull dir, és que sorprèn bastant.
Cinta i Alegria. Sabeu cosir?
No. Sí, ho he sigut sestressa, americanes. Després ho vaig deixar perquè no m'agradava cosir obligatòriament. La mare, l'edat que tenia jo, la nena havia de cosir, i jo, com una tonteta, anar a aprendre de cosir.
És a dir, va ser una mica d'obligació, això de cosir?
D'obligació total.
Sabeu cuinar?
Déu-n'hi-do.
Sí, totes dues saben cuinar. Cinta, tu tens un perfil a Instagram que es diu Alma de Paper Oficial i he vist que en un dels missatges et presentes una mica i dius una cosa que m'agradaria llegir. Dius, jo vinc d'uns anys on la creativitat en les dones s'havia de cenyir a la costura i a la cuina. Qualsevol altra expressió de creativitat era, entre cometes, estar perdent el temps. No hi havia referents ni existia la cultura de la sensibilitat artística pels nens, aleshores. M'ha costat, dius, 60 anys alliberar-me de l'estigma i atrevir-me a mostrar les coses que faig. Fotos, els meus llenços, les meves pedres de platja i els meus trossets de paper. Aturo el temps, creo una bombolla i deixo que la creativitat flueixi sense prejudicis ni regles. Això vol dir, Cinta, que tu has tardat 60 anys a trobar la teva illa de pau?
Correcte, és així.
Aquesta és la teva infància, la que has retratat en aquest paràgraf?
Sí, absolutament. És el que recordo.
De cuinar en vas aprendre, de cosir no?
De cuinar en vaig aprendre quan vaig ser més gran i em vaig independitzar. Però cosir va ser la meva manera de rebotar-me i de dir no, per aquí no passo. La meva mare era modista i es guanyava la vida cosint. Si per mi hi havia un càstig, era o amagar-me els llibres o amagar-me els colors a casa. I tot el temps que jo passava o demanava de dibuixar era com un regal o una recompensa que em donaven de treure bones notes, d'haver-me portat bé, doncs passava una tarda dibuixant, perquè la resta era perdre el temps. La creativitat estava absolutament anul·lada.
Dius, no teníem ni referents, no?
No, clar, no existien referents. A nivell infantil, res. Res, no, amb qui et podies fixar que fes coses a la teva edat? Les manualitats del col·legi i res més. Però si fins i tot més endavant, quan ja tenia una edat, tampoc hi havia. Jo no sentia parlar de pintores, no sentia parlar de dones que fessin còmics, no sentia parlar de cap dona que fes això. Llavors, clar, a casa sentien el mateix. On vas tu a dibuixar més enllà del que pots fer al col·legi? No? Era, és que no se'ls hi passava pel cap. De fet, jo volia estudiar Belles Arts i vaig acabar estudiant en secretariat com totes i per aquí no vaig poder fer res. Aquí no vaig poder.
I com és que a 60 anys dius, entre cometes, vaig a sortir de l'armari i aquella creativitat que tenia amagada, que no podia expressar, ara la faré?
Sempre des que em vaig independitzar he estat fent coses, intentant treure la meva creativitat per qualsevol lloc. O sigui, per mi la creativitat és una cosa innat de petita. Vull dir, he tingut sempre molta imaginació, penso que soc una persona supercreativa en qualsevol home, a qualsevol àmbit, i de fet vaig estudiar publicitat i màrqueting perquè pensava que era una via on jo podia tenir dret a expressar la meva creativitat, fins i tot plasmar-la i compartir-la. Però que em vaig trobar que allà tampoc, que els creatius eren homes. A les agències de publicitat dels anys 80... i dels anys 90, els grans creatius eren homes, no hi havia creatives dones. Fins i tot ara és difícil trobar en agències de renom creatives dones. Llavors em vaig veure relegada a ser, doncs, una executiva, una bona executiva, i vaig tenir una carrera de publicitat molt bona, vaig estar tota la vida treballant allà, però quan arribava el moment de les sessions creatives pesava molt més la creativitat que venia d'un grup d'homes que la meva. I això em continuava frustrant una mica. Però paral·lelament, jo, pel meu compte, doncs, quan va començar internet, doncs, em vaig deixar el sou per tenir una connexió a casa, vaig començar a aprendre com es feia, com no es feia. O sigui, la meva curiositat i la meva creativitat van de la mà. I sempre he estat fent coses, però per mi, dins de l'armari. Perquè aquell estigma de petita l'he portat sempre a sobre. O sigui, quan jo m'he posat a fer alguna cosa a casa que m'ha agradat i que m'ha relaxat, sempre hi ha aquella veu de podies estar rentant els plats que has dinat i encara no els has rentat. O tens una rentadora per fer i estàs aquí dibuixant pedretes de platja. Aquella veu l'he tingut sempre, tota la meva vida. Fins que, doncs, no fa gaire, va arribar un punt que també una mica empantada per la meva germana, que és la meva, bueno, l'altra meitat de mi, que em deia, Cinta, és que m'ensenyes només a mi i jo ho trobo tan maco que em donen unes ganes d'ensenyar-ho més gent i no em deixes, perquè mai he deixat que s'ensenyés el que feia. Mai he valorat el que he fet, però perquè mai m'he cregut amb el dret de poder fer-ho. I fa un temps, bueno, pues animada una mica per aquí, em va dir, escolta, per què no obres un perfil d'Instagram, encara que sigui per guardar les fotos que fas, ni tan sols vaig pensar en el nom, vaig posar el primer que em va venir pel cap, ni vaig fer un bon logotip, i vaig obrir el meu Instagram, i vaig començar a penjar les coses, i tenia vergonya. Em feia com vergonya. I he tingut que, pues això, que vèncer moltes pors, i molts records i molts records de petita, sobretot, molts records de petita. I ara ho ensenyo. I a l'ensenyar-ho m'he donat compte, pues, que hi ha gent que li agrada i em sento molt orgullosa i anar trencant totes aquestes barreres. Però em faltava alguna cosa, i era compartir. Perquè jo tot ho he fet a soles. Tot ho he fet jo sola, ho he fet a casa, ho he fet per mi, ni tan sols ensenyar-ho, ni tan sols... I em faltava aquesta part. Llavors, per circumstàncies, ara no estic treballant. He sigut autònom els últims anys, per tant, he anat fent una mica el que m'ha agradat. I vaig pensar que volia compartir-ho. I l'única manera que vaig trobar de compartir-ho, com no hi havia ningú que fes quilling, no coneixia ningú, per fer un grup de quilling, vaig dir, pues serà qüestió que ensenyi la gent a fer-lo. I així poder compartir-ho. Aquí va haver una altra barrera, el de la valoració, l'autoestima, de dir, bueno, jo sóc capaç d'ensenyar, aviam, però si jo sóc autodidacta, ah, però jo potser no... Sabré ensenyar, no és el mateix fer-ho al menjador de casa. I aquí va venir una altra feina personal molt important, que va ser llançar-me aquí. I el camí que a mi em feia il·lusió era fer-ho amb gent gran. O sigui, jo ja tinc una edat també, jo he estat molt de temps cuidant a la meva mare, que tenia un problema de salut mental, l'Alzheimer, i ella era feliç amb les manualitats. O sigui, la mateixa persona que m'havia estat prohibint tota la meva infantesa que fes treballs manuals, va acabar dibuixant en mi floretes i ocellets de la mà, amb els mateixos colors, pràcticament, que encara els tenia guardats. I vaig poder gaudir amb ella, mà a mà, de totes aquelles manualitats que a ella no li semblaven bé. I els gaudia moltíssim. I en aquells moments jo notava que ella realment connectava, perquè vivia desconnectada. I la feia connectar, i a més connectava amb les dues, que era lo xulo. Ningú era ni mare ni filla, connectava amb les dues. I a mi això em va quedar. Llavors, quan vaig pensar en compartir-ho, vaig pensar el primer amb gent gran.
Com un record d'infantesa, sempre recordaré la Teresa.
I vaig anar al casal de gent gran i em van atendre superbé, molt bé. I sí, vam crear un grup i el primer dia doncs, es van presentar unes senyores estupendes que no sabien el que era el quilling.
Alegria. Quan vares saber que existia una manualitat que es deia quilling?
D'entrada jo no sortia gaire perquè tinc la cama malament i la directora del centre em va dir, mira, fan una cosa que t'agradarà, Alegria, i tu ara que estàs a Santadeta et anirà la mar de bé. Dic, i què és això? Dic, ni idea. I, bueno, vaig anar-hi aquella tarda, vaig veure el que feien i a partir d'aquell dia no ho vaig deixar, no vaig fallar mai, amb la cama malament, no vaig fallar mai. Jo era de sevillanes, de castanyoles, de fer playback.
Caram.
Playback. Sí, aquí a Vilanova, el playback. No sabia el que era, però és una cosa que el que ho va coneixent s'emociona de veure el que pot fer amb paciència, amb mica en mica, amb una persona gran, no es pot dir mai, no ho faré. I m'ha agradat molt l'explicació que ha fet la Cinta, perquè jo no sabia la seva vida, no la coneixia per res. I m'ha emocionat d'entrar a l'època que ell ha explicat, era tal com ho ha dit, tal qual com ho ha dit. La dona era només a casa, i avui vaig estudiar una carrera. Nosaltres vivíem a Sant Boi. De Sant Boi havíem d'anar a Barcelona, a la nena, a Barcelona, que hi ha 10 quilòmetres. No, i la mama se'm preocupava que algú em vigilés, que jo anés al tren, que anés sèrie, formal. I esclar, trobes amb una cosa, com m'he explicat, que ara s'està liberant de tot això. I jo em vaig poder liberar. Em vaig poder liberar després de casada. Que el meu marit tampoc volia que anés a Barcelona. I jo dic, pues sí. Això jo ho porto la sang per fer-ho. Ella portava el quilling aquest i jo el quiromassagista.
I va acabar fent-ho?
I vaig acabar fent massagista. Llavors, que havia d'anar a Barcelona dos cops a la setmana, li vaig plantar els peus amb el meu marit. Li vaig dir, escolta'm, i jo no vaig passejar per la Rambla de Barcelona. Vaig estudiar. Però el dimor ho va cedir.
Però va fer la seva petita revolució.
Sí, senyora. I per això m'ha fet recordar la vida d'ella. La vida d'ella. I ara estic molt emocionada amb això que faig.
Això ho va descobrir de la mà de la Cinta, aleshores.
D'ella. És una professora especial, perquè és maquíssima. El cor te'l té la mà. Ens ha tractat amb un carinyo espectacular, que això surt de dintre. I la veritat, ens hem trobat tot el conjunt molt reconegudes amb ella. Emocionades.
Ens ensenyar a ballar, a cantar i a estimar. D'això ella era la que més sabia. amb una flor del cel cap, un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Passen la riota dels grans i la mestra més volguda i pels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents.
Onze minuts i ja arribarem a la una de la matinada. Ens truca en Manel, que també crec que és a la P7. Manel, bona nit.
Hola, bona nit.
On t'estàs, Manel? A la P7, eh?
A la P7, direcció Girona.
Molt bé. I a quina alçada estàs, tu?
Doncs ara tinc la sortida de Parets, aquí prop.
Molt bé. I tu estaves abans a la zona afectada i has anat pujant poc a...
Són dels primers que han pogut sortir penyant obert el primer carril per poder passar els dos camions incinerats, perquè estan incinerats allà.
Déu-n'hi-do. Quanta estona t'has passat tu allà?
3 hores i mitja.
Déu-n'hi-do. I què vas, cap a Girona?
Sí, cap a Girona. Vaig amb els pares, que m'estaven de viatge. Els pares són grans i la veritat és que... Bueno, quan tens gent que té complicacions per aguantar les necessitats...
Home,
i, bueno, allà... No vull parlar només de mi. Hi havia nens petits, hi havia gent amb set... Havia, bueno, la veritat és que... jo només volia comentar, si em permet, una coseta de que... Constructivament, primer, felicito a la gent perquè ho han solucionat, hem pogut passar i tots passarem. Però podríem solucionar això de les 3 hores i mitja, no dic que vingui ningú a portar-nos res, sinó que un sol cotxe de Mossos, vinguent com ha vingut el de bombers, perquè ens hem obert tots, ens han posat banda a banda perquè poguessin arribar fins als camions, ha sigut espectacular, m'ha encantat veure com tothom s'hi posava. Un sol cotxe de Mossos arriba fins allà i el primer que hi ha tocant els camions li diu: gira cua i veniu tots enrere meu, fins a la sortida anterior on normal tots estaven desviant-se perquè no s'acumulés i ens haurien estalviat 3 hores i mitja allà un piló de gent. Però bueno, sé que fan molt bona feina i és només una idea que proposo perquè la veritat és que hi ha hagut gent que ha tingut realment un calvari de 3 hores i mitja allà. Mitja hora l'aguantes, però quan hi ha una persona que, parlant clar, s'està cagant, no sé com ho soluciones. Tant al camp, amb la foscor, vaig contar.
No.
La veritat és que...
Està clar, és un mal tràngol, evidentment, pel que ha passat, però també per la gent que ha hagut d'estar totes aquestes hores sense que ningú els digués res, que tens tota la raó. Manel, t'agraeixo moltíssim, espero que pugueu arribar bé a casa i que descansin els pares, perquè Déu-n'hi-do, quin final de dia.
Sí, moltes gràcies, Marta.
Gràcies per trucar-nos, una abraçada, bona nit.
Gràcies, adéu.
Déu-n'hi-do, són dels primers que han pogut, perquè sí que s'ha obert un carril ara ja i a poc a poc doncs, aquesta cua de tot, aquesta gent que s'ha passat més de 3 hores, doncs està tirant, perquè ja hem sentit que el Manel ja està a direcció Girona i anava per Parets, vull dir que sí, que ja funciona. Ens truca en Quim des del barri de Sant Andreu a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, jo ara per contestar aquesta senyora que tenia aquests problemes del bisbat per papers i papers que no els hi donen, que no els hi passen...
Sí.
Que jo tinc l'intent, primer, que no es poden negar a donar-se.
Que no es poden negar.
No, eco, exactament. I llavors, aviam, jo diria als altres, si no, crec que no s'ha errat, que normalment quan hi ha una anul·lació d'un matrimoni, he dit que de vegades ara no m'hi vull posar fort, però diria que d'una resolució així la passen a la parròquia on es van casar. Llavors, si els fora vacils són recollits d'on es van casar, anar parlant amb el rector, el vicari, i dir, escolta'm, sé que vosaltres això ho teniu registrat. I que li fessin una còpia d'això, d'aquesta anul·lació.
Clar, però, però vols dir que ells també tenen... Si la parròquia on es van casar també han de tenir el document de l'anul·lació?
Tenen que tenir un document que els hi envia el bisbat. Bueno, sí. No, que ara és arcabisbat, que ara tenim cardenal aquí, ara.
Ja.
O sigui, l'envien a l'arcabisbat, l'envien una còpia a la parròquia, doncs en el llibre dels registres, dels casaments que fan a la parròquia, llavors hi han de posar l'anotació aquesta que els hi envien.
Ja. És a dir, que si va a la parròquia, potser allà li poden donar.
Exactament, o sigui, no m'hi podeu fer, però diria que ells han de tenir constància, també. Han de tenir constància.
D'acord, molt bé.
I llavors, i l'altra cosa és que, amb els problemes que he tingut, perquè li havia un paper i tota la història, bueno, jo, no jo, sinó ma germana, sobre els anys 70, va anar per demanar l'anul·lació del matrimoni.
Sí.
Saps quina va ser la resposta?
No.
Perquè, clar, demanàvem al·legacions i motius. Quan es va ficar amb aquest problema que es va trobar i tota la història, diuen, escolti, no, això no serveix. En cinc cas, ens hauria de dir que aquell dia no sabia què és el que es feia, vostè.
És a dir, passar per boja?
Ah, no, mira...
Perdó, eh?
No, acabes de treure la boca.
Clar.
Textual, eh? Textual.
Ah, és a dir, no explica els motius reals, sinó que...
No, ell va explicar els motius reals, cony, que va arribar... Ai, perdona, que va arribar un dia a casa i va trobar el marit en un altre llit, més clar, a l'aigua.
Sí, sí, i ell va dir, vull l'anul·lació.
Exactament, quan va explicar el motiu, sí. Ah, no. Això hauria de dir vostè, doncs, que aquell dia no sabia el que es feia.
Ah, és a dir, no volien fer constar que el marit li estava fent el salt amb un altre.
Just, acabat.
Això no podia ser el motiu d'anul·lació.
No, era tabú en aquella llengua, que ara, bueno, suposo que ara no crec que posin tantes peques, diguéssim, però el textual, que la meva germana, quan ens ho va explicar a casa, ens vam quedar, dic, perdona?
Clar, que llavors ell havia de passar perquè, mira, no sabia el que es feia.
Exactament, correcte. Aquell dia no sabia el que es feia aquell dia.
Sí, clar, sí. La víctima, la dona, eh? La dona és la que tenia el problema, i no la
mare. Aquí està la cosa, aquí està la cosa.
Mare
aquí
meva, la cosa que... mare
meva. Sense comentaris, Marta.
Sí, sí.
Comentaris, tu.
Sí. Tu dius, ara deu ser diferent, no m'ho voldria trobar. No sé pas.
No, suposo que també he canviat, perquè jo estic parlant dels anys 70, estic parlant, no?
Sí, sí,
que sí. Ja és tota la cosa que havia canviat, diguem, no?
Uh-huh.
Bueno, i que encara dintre les agències no han canviat moltes coses, diguem, no? I mira que soc catòlic practicant, no? Però reconec que n'han de canviar moltíssimes, no?
Sí,
però
total.
Moltes han de canviar.
Sí, sí. Doncs escolta'm,
Déu-n'hi-do. I, diguem, no? Però bueno... Tu veus, com aquell que diu, quan l'Eglésia mostra pau, diu, no, a vegades, no?
Sí, aquí
està la cosa.
Ai, Déu-n'hi-do. Molt bé, Quim, gràcies per la trucada.
No, res, vosaltres, no, bona nit.
Adéu-siau, va, com que queden molt pocs minuts per arribar a la una de la matinada, la peceta reobre poquet a poquet, la gent es comença a moure, i algú ens demanava, un dels oients que ens ha deixat un missatge, ens demanava de poder escoltar a Memòria dels Pares la cançó d'en Serrat, Al meu carrer, en Ramon de Reus. Aquí la tens.
Al meu carrer és fosc i tort, té gust de port i nom de poeta, estret i brut, fa olor de gent i té els balcons plens de roba estesa. Al meu carrer no val dos rals, són 100 portals trencats a trossos i una font on van a veure infants i gats, coloms i gossos. És un racó on mai no entra el sol, un carrer qualsevol. Té 5 fanals perquè els xavals llencin pedrades. Hi ha una pensió i 3 forns de pa i un bar a cada cantonada. El meu carrer és gent d'arreu que penca i beu, que sua i menja i es lleven amb el primer sol i va al futbol cada diumenge o a fer esparrall al volantí. El meu carrer és un infant que va berenant pa amb oli i sucre i juga a daus i a cavall fort, mig bou, mig bord, escolar i cuca. Al meu carrer del barri baix viu el calaix de les baldufes amb patacons i l'àlbum Nestlé i els trossos d'una vella estufa i a poca